Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa promet suport polític, econòmic i jurídic als ajuntaments per construir tants habitatges com hi càpiguen als seus municipis. Jordi Fortià.
La promesa l'ha fet en un fòrum municipalista que s'ha celebrat aquest dimecres a Viladecans, al Baix Llobregat.
Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
El president ha defensat que l'accés a l'habitatge és una missió de país i ha apel·lat directament als ajuntaments com a peça clau per resoldre-la, insistint que cal canviar el paradigma urbanístic i apostar per la densificació.
Densificar. Si volem habitatge, on ho construirem? En el sòl. Tant com n'hi càpiga. No el mínim necessari per pagar les infraestructures de carrers i equipaments. Tant com n'hi càpiga.
L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz després del brutal atac d'Israel sobre el Líban. Hi ha almenys 112 morts i més de 700 ferits.
Quan encara no es compleixen ni 24 hores de l'alto el foc pactat entre Iran, Estats Units i Israel, els atacs israelians sobre el Líban posen en perill la treva.
Arrenca la campanya de la renda enguany amb més deduccions per rendes baixes i joves.
S'allargarà fins al 30 de juny i des d'avui ja es pot presentar per internet. A partir del 6 de maig s'obre l'atenció telefònica i des de l'1 de juny s'habilitarà l'atenció presencial a les oficines. Josep Maria Noguer és tècnic tributari.
Els que l'any 2025 haguessin cobrat l'atur no hauran de fer la declaració de renda. Aquesta és una novetat molt important. I clarament que els que cobrin el salari mínim interprofessional, 16.576 euros, l'hauran de fer, però hauran neutralitzada la tributació per aquesta deducció en quota.
La Generalitat recupera la tradicional xocolatada del dia de Sant Jordi, que enguany porta per lema Sant Jordi ens fa millors.
Durant tot el dia es faran portes obertes a institucions i museus. També hi haurà lloc per exposicions literàries a l'Ella, al Maresme i a Martorell, al Baix Llobregat. Sònia Hernández és consellera de Cultura.
Davant dels discursos simplistes que ens volen enfrontar, que ens volen dividir, que ens volen separar, Sant Jordi és una nova ocasió per preservar la nostra manera de viure, per preservar el nostre model de societat.
En esports, Toni Castro, Barça i Atlètic de Madrid es retroben aquesta nit a la Lliga de Campions.
Partit d'anada dels quarts de final a l'Spotify Camp Nou, un Barça de Flick que ve de guanyar dissabte el duel de Lliga al Metropolitano i d'aquí dues horetes buscaran tornar a superar el seu botxí a la Copa per encaminar el pas a les semifinals de la Champions.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do, avui la temperatura gairebé estiuenca que hem tingut a l'interior del país. Per exemple, hem arribat als 29 graus de màxima a Vic, també aquests 28-29 al Segrià, al Bages, 25-26-27 graus a gran part del prelitoral, també les valls del Pirineu. I només arran de mar, tocant la platja gairebé, aquesta temperatura ha quedat una mica més baixa. Pel que fa a aquestes immediates hores, continuarà la bonança. La nit no serà especialment freda i sí que augmentarà una mica l'humitat fent que hi hagi més boires arran de mar i a gran part de les comarques de Girona. De fet, el dijous es partirà amb aquestes boirades extenses. Arran de costa seran més evident aquest dimecres i a la resta del país no tindrem núvols. La tarda del dijous, déu-n'hi-do, una altra vegada s'hi arribarà a ser calorosa. Fregarem novament els 30 graus en alguns indrets de la Catalunya central i Ponent. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments comencem parlant d'un accident a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans. En sentit molt, hi ha un carril tallat i 3 quilòmetres de congestió. En el cas de les rondes, van molt carregades en aquests moments i, per tant, cal circular amb prudència, especialment la ronda de dalt en sentit Trinitat. L'entrada per la Diagonal, per la BB-23, amb 3 quilòmetres de circulació lenta, i la C-32 amb aturades s'empollen amb dos sentits de la marxa. Els accessos nord, destaquem la C-58 amb aturades a Sabadell, de Sabadell i Badia, i després a Montcada cap a Trinitat, i també la C-33, en aquest cas, al tram final, fins a arribar a Meridiana i Rondes. Per tant, tarda encara complicada, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Salvador Illa promet suport polític, econòmic i jurídic als ajuntaments per construir tants habitatges com hi càpiguen als seus municipis.
És el compromís que ha pres el president amb el món municipal en matèria d'habitatge davant desenes d'alcaldes i regidors. La promesa l'ha fet en un fòrum municipalista que s'ha celebrat aquest dimecres a Viladecans, al Baix Llobregat.
Els alcaldes i alcaldesses han coincidit que la manca d'habitatge és el principal repte del món local i li reclamen a la Generalitat més eines, agilitat administrativa i coordinació entre administracions per accelerar la construcció i garantir l'accés a l'habitatge. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
El fòrum municipalista ha posat l'habitatge al centre del debat amb un discurs inicial de Salvador Illa clarament focalitzat en aquesta emergència. El president ha defensat que l'accés a l'habitatge és una missió de país i ha apel·lat directament als ajuntaments com a peça clau per resoldre-la, insistint que cal canviar el paradigma urbanístic i apostar per la densificació.
Densifica. Si volem habitatge, on ho construirem? En el sòl. Tant com ni càpiga. No el mínim necessari per pagar les infraestructures de carrers i equipaments, tant com ni càpiga.
I ja ha garantit suport econòmic i també jurídic als municipis per facilitar aquest desplegament en una estratègia que busca incrementar l'oferta i frenar els desequilibris del mercat. Marc Aloia, alcalde de Manresa, explica les dificultats comunes de gestió dintre dels ajuntaments.
Els alcaldes i alcaldesses vivim amb una pressió i amb una manca de recursos molt gran a l'hora de prendre les nostres decisions, però per una burocratització excessiva de l'administració pública, per les dificultats de tenir finançament, per la tutela de l'Estat, que jo crec que és inadmissible en aquests moments, no?
A les taules rodones del fòrum, alcaldes i alcaldesses han coincidit que la manca d'habitatge és el principal repte del món local.
Paral·lelament, avui també l'alcalde de Barcelona ha tornat a defensar la intervenció pública per abaixar el preu dels habitatges. Jaume Collboni ho ha dit en un acte amb empresaris on ha apostat també per fer arribar el metro a Mataró i Castelldefels. Jordi Casino.
En un diàleg organitzat per la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball, l'alcalde socialista ha assegurat que la regulació de l'habitatge és del tot imprescindible per fer reequilibrar el mercat i aconseguir que els barcelonins puguin continuar vivint a la seva ciutat.
Jo no em resigno que al centre de Barcelona o a l'Eixample no puguin continuar vivint famílies barcelonines. I per tant, la meva opció i la major part dels alcaldes progressistes, socialdemòcrates europeus, és hem d'intervenir. No fer res, deixar que sigui només la lògica del mercat, només per la via d'introduir oferta, cosa que jo defenso que hem de fer també, però només això no resol el problema de l'habitatge.
Un Collboni que s'ha mostrat molt satisfet pel salt qualitatiu ha dit en la mobilitat que portaran la futura estació de la Sagrera o l'ampliació de l'aeroport i que ha defensat que el metro hauria d'arribar en un futur a llocs com Mataró o Castelldefels per fer realitat la gran ciutat metropolitana.
Doncs justament a Barcelona, un nou cas d'especulació immobiliària amenaça un bloc de l'Eixample.
El veïnat exigeix la renovació dels contractes de lloguer davant la temença que el fons d'inversió que ha comprat el bloc, Vandor, vulgui vendre'l i desfer-se ara de l'edifici. Ho denuncia el Sindicat d'Habitatge Socialista de l'Eixample, que xifra en uns 10.000 els ciutadans que travessen una situació crítica similar en aquest districte.
Maite Poló.
Les 16 veïnes que queden al bloc del carrer Sepúlveda, número 83, conviuen amb les obres que el fons d'inversió ja ha començat a fer a l'edifici per trossejar-lo i convertir-lo en habitacions de lloguer. Per un pis de 1.100 euros al mes, la nova propietat pot arribar a ingressar el triple. Una de les veïnes és Erika Montalbán. Li ha fet costat una representant d'habitatge socialista de l'Eixample.
Nosaltres el que demanem és la pròrroga de tots els contractes, de totes les persones que quedem aquí, per poder tenir una certa tranquil·litat i també que no quedi una altra vegada les nostres vides a l'entorn d'una altra immobiliària, una nova propietat, que suposo que és un altre fons inversor. Estem en una situació de no sabem si podrem mantenir-nos a casa nostra.
No es tracta d'una transacció econòmica, sinó que es tracta d'això, de la vida de la gent i d'on viu la gent.
Alguns veïns i veïnes de Sepúlveda 83 ja han marxat perquè han trobat un altre habitatge, d'altres perquè el contracte s'ha acabat i a un grup els han prorrogat el contracte durant un any o dos en una maniobra que el sindicat interpreta com un intent de dividir les persones afectades.
També el Ministeri de Consum ha multat la immobiliària Alquiler Seguro amb 3,6 milions d'euros per pràctiques abusives contra els llogaters. En concret, es multa l'empresa per vulnerar el dret dels consumidors aprofitant la posició de predomini de mercat. La resolució és ferma i esgota la via administrativa. Diego Mayor.
La multa es desglosa en 7 sancions diferents, dues d'elles descrites com a molt greus. Aquestes tractaven en l'obligació del llogater a pagar un servei de llogaters no reconegut per cap llei, a més de la imposició d'una assegurança de l'habitatge en benefici de la part arrendadora. El ministre Agustín Duy ha volgut remarcar la posició del govern enfront als qui fan de l'habitatge un gran negoci.
El Ministerio de Consumo va a hacer lo que sea necesario para asegurar que prevalezca el derecho constitucional a la vivienda sobre el interés espurio de un puñado de agentes especulativos que lo único que buscan es incrementar sus cifras de beneficios a costa del derecho a la vivienda de las familias en España. Ninguna empresa, ningún operador económico está por encima de la ley.
El ministre ha volgut cridar a la mobilització dels ciutadans per mostrar suport a la convalidació per a la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer, una mesura per pal·liar els efectes de la guerra d'Orient Mitjà.
I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que s'hauria de canviar gairebé tot del decret de pròrroga automàtica de lloguers perquè el grup parlamentari al Congrés hi doni suport.
En un esmorzar organitzat per Fòrum Europa, Tribuna Catalunya, Turull ha demanat una rectificació al 100% de la política d'habitatge tant a escala estatal com catalana i barcelonina.
Però clar, quan has fet unes polítiques d'habitatge del model Colau, en què et cau més simpàtic un ocupa que un propietari, llavors passa el que passa. I llavors estem arribant a la situació que estem, que no hi ha seguretat jurídica, que la gent ja no sap que és un gran tenidor, que tractes els propietaris gairebé criminalitzant-los, que els estàs convidant a dir, escolti, deixi el pis tancat perquè, miri, vostè potser no cobrarà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz després del brutal atac d'Israel sobre el Líban. Hi ha almenys 254 morts i més de 700 ferits, segons Defensa Civil iraniana.
Quan encara no es compleixen ni 24 hores de l'alto el foc pactat entre Iran, Estats Units i Israel, els atacs israelians sobre el Líban posen en perill la treva. L'Iran assegura que ha suspès el pas de patrullers per l'estret d'Hormuz pels atacs al Líban i també ha informat que ha batut un dron a la ciutat de l'Ar. Segons l'agència de notícies iraniana Fars, l'Iran ha amenaçat amb una resposta contundent si s'incompleix l'alto el foc. Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha recordat que el Líban no està inclòs en l'acord i ha dit que el conflicte entre Israel i el Líban és una escaramussa separada.
Això, però, mentre l'eufòria ha regnat durant tot el dia les principals borses europees per l'acord d'alto el foc entre Estats Units i l'Iran, els parquets amb pujades de fins al 5% i l'IBEX 35 que ha recuperat els 18.000 punts.
El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, ha caigut al voltant d'un 15% aquest dimecres i torna a situar-se en $95, deixant enrere un mes en què s'ha superat de forma ininterrompuda la barrera dels $100.
I abans que Iran tornés a tancar l'estret d'Hormuz, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'acord que ha qualificat de bona notícia a les xarxes socials, sempre i quan, apunta, aquest alto el foc condueixi a una pau justa i duradora.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha celebrat, però amb prudència, perquè reclama un alto el foc permanent. Ho ha dit a Ràdio Nacional.
Se abre una vía para la esperanza, que por cierto es la vía en la que ha estado España y la política exterior de España desde el primer momento. Apostar por la mediación de Pakistán y otros países árabes, y dejar paso a la diplomacia.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, qualifica la treva de pas endavant i ha demanat que es redoblin els esforços per acabar amb la política del més fort. També l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea ha celebrat l'acord i ha agraït la feina mediadora del Pakistan, que acollirà les converses de pau a partir de divendres mateix.
Avui ha arrencat la campanya de la renda del 2025 amb més deduccions per rendes baixes i joves. La campanya fins al 30 de juny i des d'avui es pot presentar per internet. A partir del 6 de maig s'obre també l'atenció telefònica i des de l'1 de juny s'habilitarà l'atenció presencial a les oficines. Anna Ruiz.
La campanya de la renda 2025 és continuista respecte a l'exercici anterior, però s'hi introdueix dues novetats a tenir en compte. La primera, s'ha aplicat una deducció general en el cas de cobrar el salari mínim interprofessional. I la segona, els receptors de la prestació de l'atur durant l'any passat ni tan sols hauran de presentar la declaració. Josep Maria Noguera és membre de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.
Els que l'any 2025 haguessin cobrat l'atur no hauran hauran de fer la declaració de renta. Aquesta és una novetat molt important. Dic clarament que els que cobrin el salari mínim interprofessional, 16.576 euros, l'hauran de fer, però veuran neutralitzada la tributació per aquesta deducció en quota.
A Catalunya, entre les deduccions autonòmiques, en destaquen millores en la de lloguer d'habitatge, que arriba als 500 euros en tributació individual per a joves de fins a 35 anys, aturats, viudos i vídues o persones amb discapacitat del 65% o més. Si la declaració resulta positiva, els contribuents podran pagar Hisenda a través de Bizum.
I en clau econòmica, també el sector primari supera la crisi de preus i la sequera amb un rècord històric de guanys en producció. Pagesos i ramaders van guanyar l'any passat prop de 3.000 milions d'euros, un 8% més respecte del 2024, i la millor xifra dels darrers 25 anys. Carina Bebé.
La pujada històrica de la renda agrària fins als 2.800 milions d'euros en guany s'explica per les bones collites agrícoles, que han crescut un 10%, impulsades pels cereals, el vi i la fruita, i també per una ramaderia que no acaba de tocar fons, malgrat les diverses crisis sanitàries, com la dermatosi nodular de les vaques o la pesta porcina africana. Dades històriques, doncs, que segons el govern reflexen una recuperació del sector primari després d'anys marcats per la sequera i la crisi de preus per la guerra d'Ucraïna. Malgrat tot, pel conseller d'Agricultura, calen impulsar reformes pendents per mantenir aquesta tendència en el futur. Òscar Ordeig.
Les dades de renta agrària són les millors dels últims 20 anys. No dic que els agricultors estiguin millor, que sigui el millor moment els últims 20 anys, perquè, evidentment, hi ha situacions. És el moment de més complexitat de les últimes dècades. Cal accelerar els canvis que fa anys que sabem què hem de fer.
Pel conseller, l'increment de la renta agrària consolida la recuperació d'un sector agrari que esdevé, diu, el principal motor de l'economia catalana. Si es descompta la inflació, els guanys del sector van créixer l'any passat un 5%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, l'Església investiga l'exrector del Vendrell i del Seminari Interdiocesà de Catalunya per un presumpte cas d'abús sexuals a menors a finals dels 90.
La denúncia contra el mossèn es va presentar el setembre passat. Llavors l'arcabisbe va demanar activar els protocols corresponents, aixecar la prescripció i enviar-ho al dicasteri per a la doctrina de la fe. Una de les víctimes seria el regidor no adscrit de l'Ajuntament de Reus, José Ruiz. Els fets haurien tingut lloc durant la seva estada al Seminari Menor de Tarragona entre el 1999 i el 2002.
I un menor agredit diumenge a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, denuncia els fets davant dels Mossos.
El cos manté la investigació oberta després que les imatges es difonguessin per xarxes socials. Els fets van passar en un carrer del municipi. En les imatges, gravades amb un mòbil per un d'ells, es veu com uns joves acorralen i agredeixen la víctima, menor d'edat. De moment, no hi ha cap detingut.
En la plana social, també el Parlament i les entitats gitanes es conjuren a erradicar el racisme i defensen l'educació com a eina per trencar estereotips. La cambra ha celebrat avui l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano. Mont Carvajal.
La senyera i la bandera gitana han presidit l'acte solemne que s'ha fet al Parlament per 23è any consecutiu. El govern treballa en una llei pionera per al reconeixement del poble gitano i per erradicar l'antigitanisme. Ha estat impulsada per la Fundació Secretariado Gitano i la seva representant, Isabel Santiago, la reivindicada.
Quan defensem una llei integral per al reconeixement, la igualtat i la promoció del poble gitano, no estem parlant d'una cosa llunyana. Estem parlant d'un compromís real dels poders públics amb el nostre poble, d'una manera d'assegurar que governi qui governi, els drets i la igualtat del poble gitano no desapareguin de l'agenda política.
Després, el president del Parlament, Josep Rull, ha denunciat el racisme.
L'antigitanisme, que és una forma específica i brutal de racisme i d'estigmatització, continua present, de vegades de manera explícita i d'altres de forma més subtil, però igualment nociva.
L'acte ha acabat amb l'himne del poble gitano, Gelem, Gelem.
I en territori, front comú dels alcaldes de municipis com Valls, Montblanc o l'Espluga de Francolí per exigir solucions a les deficiències de la línia R13 que enllaça Barcelona i Lleida passant per l'interior del Camp. Denuncien que els horaris no són competitius, hi ha poca freqüència i la infraestructura està envellida i avui ho han traslladat al govern. Judit Vallès.
Horaris poc competitius, poca freqüència i una infraestructura envellida són les principals reclamacions dels municipis per on passa l'R13 que han fet un front comú per exigir solucions. De moment, la Generalitat s'ha compromès a renovar la flota de trens amb els convois de Rodalies que s'alliberin de la RL3 i ampliar de 4 a 6 els trens que circulen entre Valls i Barcelona a partir del primer trimestre del 2027. Ara, ajuntaments i associacions esperen que els compromisos es tradueixin en millores efectives efectives. Ho ha explicat l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, l'alcalde de les Borges Blanques, Josep Ferran, i l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
Avui hem tingut una bona receptivitat per part de la secretària de Mobilitat, ha agafat una sèrie de compromisos, però això no vol dir que nosaltres ens aturem aquí, sinó que continuarem treballant plegats per a obtenir aquestes millores amb els serveis de més freqüències i millors trens.
Al final hauria de ser una infraestructura absolutament bàsica per garantir la igualtat d'oportunitats dels veïns i veïnes dels nostres municipis.
Als anys 80 teníem Valls-Barcelona 12 trens d'anada i 12 de tornada, amb una hora de recorregut. En aquests moments tenim 4 trens amb més d'una hora i mitja de recorregut.
Segons els alcaldes, també es canviarà l'hora en què es fa el manteniment a la infraestructura, per la qual cosa passarà a fer-se de nit abans d'acabar l'any.
En cultura, Sant Jordi ens fa millors, és el lema amb què el govern celebrarà la Diada del Llibre. A banda de la recuperada xocolatada al Pati dels Tarongers, durant tot el dia es faran portes obertes a institucions i museus. També hi haurà lloc per exposicions literàries a Alella, al Maresme i a Martorell, al Baix Llobregat. David Navarro.
Un drac que devora llibres i un altre que llença roses en comptes de flames protagonitzen els dos cartells del Sant Jordi d'enguany. Sota el lema Sant Jordi ens fa millors, com ha explicat la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, la celebració del govern posa en valor el poder transformador de la lectura i de la cultura.
Davant dels discursos simplistes que ens volen enfrontar, que ens volen dividir, que ens volen separar, Sant Jordi és una nova ocasió per preservar la nostra manera de viure, per preservar el nostre model de societat.
Per primera vegada des de 2011 hi haurà xocolatada al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, precedida d'una missa i d'una declaració institucional del president Salvador Illa. Després, el Palau obrirà portes a la ciutadania i també ho faran els museus que depenen de la Generalitat. A més, la setmana de la Diada s'inauguraran dues exposicions literàries, Flors i viatges, la guerra i les dones de Mercè Rodoreda, l'espai d'art i creació Can Manyer a Alella, al Maresme, i l'escriptura en el relat artístic a l'espai d'art i creació contemporanis a Martorell, al Baix Llobregat. A tot plegat que l'afegir activitats a biblioteques i arxius i a les delegacions de la Generalitat a Madrid i a l'exterior.
I la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi de Reus, celebra 30 anys entre el 13 i el 17 de maig. La nova ràdio, David Fernández.
60 companyies que oferiran una vuitantena d'espectacles entre el 13 i el 17 de maig. Aquestes són algunes de les xifres del 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. D'entre les companyies, algunes que ja han passat pel trapezi durant aquestes 3 dècades. Com a caps de cartell internacionals, en sobresurten Col·lectif Malonès, la companyia Jessica Arpin, la Triotxca o la companyia Gallús. Així com també companyies catalanes destacades com EIA, Circ, Hotel Llocandi, Tot i Turonell, la companyia Manolo Alcántara, Edu Manazas i la Trump Malabó. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
Una programació des de diferents perspectives que passen per incloure tots els formats, totes les disciplines del circ, amb una sensibilitat especial pel que fa a l'equitat de gènere i que ens acosta, doncs, propostes catalanes, propostes de l'Estat, propostes internacionals, sense descuidar també aquesta mirada al talent local.
A banda, també s'han previst una desena de showcase i les jornades Trapezi Pro Catalan Arts amb programació específica per a programadors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça juga a les 9 contra l'Atlètic de Madrid al partit d'anada dels quarts de final de la Champions a l'Spotify Camp Nou. Els blaugrana venen de guanyar dissabte el duel de Lliga al Metropolitano i aquesta nit buscaran tornar a superar el seu butxer a la Copa per encaminar el pas a les semifinals de la competició continental. Escoltem l'entrenador del Barça, què deia Hansi Flick.
Jo crec que l'important és que ens centrem, que estiguem concentrats des del començament, que estiguem preparats per aquest partit, per aquests dos partits, de fet, contra l'Atlético de Madrid. I és la Champions League i és fantàstic poder jugar aquesta eliminatòria, tothom vol Champions League, tenim una oportunitat d'arribar a les semifinals i aquest és el nostre objectiu.
I per cert, encara un apunt de futbol perquè el Girona perd el davanter ucraïnès Danat pel que queda de temporada. El pitxitxi dels gironins té una lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cama esquerra i estarà de baixa entre 10 i 12 setmanes. Mitchell tampoc podrà comptar amb el central Blin per al pròxim partit al Bernabéu per sobrecàrrega. En bàsquet, aquest vespre tenim jornada intersemanal a la Lliga Femenina Endesa. A les 8, l'Espar Girona, que venen de perdre a Ferrol, juguen a Fontejau contra l'Estudiantes. Girona FM, Pau Villafañé.
L'Uni Girona afronta aquest vespre un nou compromís de Lliga, Fontejau davant el Movistar Estudiantes, amb la voluntat de refer-se de les darreres derrotes, tant a la Copa de la Reina com en l'últim partit de competició domèstica contra el Baxi Ferrol. El tècnic Roberto Íñiguez ha definit el moment de l'equip com una situació frustrant i complicada i ha admès que ara mateix la prioritat és veure els principis de les jugadores disponibles sobre la pista.
Entonces, bueno, creo que estamos en una situación, yo diría, frustrante. Entonces, bueno, en esto estamos, ¿no? Intentar hacer lo justo y lo correcto, que es tener integridad, tener compromiso y demostrarlo en la pista. No rendirse, no desconectarse. Esto es lo que creo que deben hacer nuestras jugadoras, nuestro equipo, nuestro staff, el entrenador. Este es el momento, ¿no? De máxima dificultad, de no saber si estamos 7, 8, 9 mañana. Bueno, pues las que estemos, tenemos que tener principios.
En tot, el conjunt gironí buscarà avui a les 8 del vespre una victòria que li permeti recuperar sensacions i estabilitat a la pista i fora d'ell.
I també a les 8 juguen el Joventut de Badalona i el Cadí la Seu, tots dos amb l'objectiu de sumar per fugir del descens. La penya rep la visita del quart al Jairis. Escoltem l'entrenador de les Verd i Negres, Fabián Tellez.
Sí, és un equip diferent al Jairis que va començar la Lliga al que és ara, no? Es van reforçar molt, molt, molt bé i estan treballant també molt bé, no? Amb un bon entrenador com és el Bernat i, bueno, són tercers, millor defensa de la Lliga, bueno, controlen molt bé la pilota, és a dir, no perden quasi pilotes.
I també a les 8 el Cadí juga a la Seu contra l'Encino. En waterpolo, la divisió d'honor femenina, l'IPLUS Catalunya, se situa 6è amb la victòria d'aquesta tarda per 18-16 contra el Tenerife Cheide. Ara a les 8 el Mediterrani juga contra el Sant Feliu, tots dos aspiren a la 6a plaça. I un partit avançat de la jornada 18 a 8:45 que enfronta el Sabadell contra l'Atlètic Barceloneta. I encara un apunt en futbol sala, el Barça jugarà contra el Jaén a les semifinals de la Copa del Rei, serà el 17. Dissabte 23 de maig. Els andalusos van derrotar els blaugranes el mes passat als penals a la final de la Copa d'Espanya.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
Preparat, Eneco?
Sí.
Temps, sentit.
S-E-N-A-T-I-T.
El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
Quina seria la paraula intrusa?
Casoplón.
Correcte. En català, per fer
al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
D-E-S-C-A-P-A-L-A.
Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més. Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
Salut Activa.
Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa promet suport polític, econòmic i jurídic als ajuntaments per construir tants habitatges com hi càpiguen als seus municipis. Jordi Fortià.
La promesa l'ha fet en un fòrum municipalista que s'ha celebrat aquest dimecres a Viladecans, al Baix Llobregat.
Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
El president ha defensat que l'accés a l'habitatge és una missió de país i ha apel·lat directament als ajuntaments com a peça clau per resoldre-la, insistint que cal canviar el paradigma urbanístic i apostar per la densificació.
Densificar. Si volem habitatge, on ho construirem? En el sòl. Tant com n'hi càpiga. No el mínim necessari per pagar les infraestructures de carrers i quilòmetres. Tant com n'hi càpiga.
L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz després del brutal atac d'Israel sobre el Líban. Hi ha almenys 250 morts i més de 700 ferits.
Quan encara no es compleixen ni 24 hores de l'alto el foc pactat entre Iran, Estats Units i Israel, els atacs israelians sobre el Líban posen en perill la treva.
Arrenca la campanya de la renda, enguany amb més deduccions per a rendes baixes i joves.
S'allargarà fins al 30 de juny i des d'avui ja es pot presentar per internet a partir del 6 de maig sobre l'atenció telefònica i des del 1 de juny s'habilitarà l'atenció presencial a les oficines. Josep Maria Noguer és tècnic tributari.
Els que l'any 2025 haguessin cobrat l'atur no hauran de fer la declaració de renda. Aquesta és una novetat molt important i clarament que els que cobrin el salari mínim interprofessional, 16.576 euros, hauran de fer, però veuran neutralitzada la tributació per aquesta deducció en quota.
La Generalitat recupera la tradicional xocolatada del dia de Sant Jordi que enguany porta per lema Sant Jordi ens fa millors.
Durant tot el dia es faran portes obertes a institucions i museus. També hi haurà lloc per a exposicions literàries a l'Ella, al Maresme i a Martorell, al Baix Llobregat. Sònia Hernández és consellera de Cultura.
Davant dels discursos simplistes que ens volen enfrontar, que ens volen dividir, que ens volen separar, Sant Jordi és una nova ocasió per preservar la nostra manera de viure, per preservar el nostre model de societat.
I en esports, Toni Castro, Barça i Atlètic de Madrid es retroben aquesta nit a la Lliga de Campions.
El Barça ja ha arribat a l'Spotify Camp Nou pel partit d'anada dels quarts de final. L'equip de Flick ve de guanyar dissabte el duel de Lliga al Metropolitano i a partir de les 9 buscarà tornar a superar el seu butxí a la Copa per encaminar el pas a les semifinals de la Champions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do, avui la temperatura gairebé estiuenca que hem tingut a l'interior del país. Per exemple, hem arribat als 29 graus de màxima a Vic, també aquests 28-29 al Segrià, al Bages, 25-26-27 graus a gran part del prelitoral, també les valls del Pirineu. I només arran de mar, tocant la platja gairebé, aquesta temperatura ha quedat una mica més baixa. Pel que fa a aquestes immediates hores, continuarà la bonança. La nit no serà especialment freda i sí que augmentarà una mica la humitat fent que hi hagi més boires arran de mar i a gran part de les comarques de Girona. De fet, el dijous despertarà amb aquestes boirades extenses. De costa seran més evidents que no pas aquest dimecres i a la resta del país no tindrem núvols. La tarda del dijous, déu-n'hi-do, una altra vegada s'hi arribarà a ser calorosa. Fregarem novament els 30 graus en alguns indrets de la Catalunya central i ponent. Estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Salvador Illa promet suport polític, econòmic i jurídic als ajuntaments per construir tants habitatges com hi càpiguen als seus municipis.
És el compromís que ha pres el president amb el món municipal en matèria d'habitatge davant desenes d'alcaldes i regidors. La promesa l'ha fet en un fòrum municipalista que s'ha celebrat aquest dimecres a Viladecans, al Baix Llobregat.
Els alcaldes i alcaldesses han coincidit que la manca d'habitatge és el principal repte del món local i li reclamen a la Generalitat més eines, agilitat administrativa i coordinació entre administracions per accelerar la construcció i garantir l'accés a l'habitatge. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
El fòrum municipalista ha posat l'habitatge al centre del debat amb un discurs inicial de Salvador Illa clarament focalitzat en aquesta emergència. El president ha defensat que l'accés a l'habitatge és una missió de país i ha apel·lat directament als ajuntaments com a peça clau per resoldre-la, insistint que cal canviar el paradigma urbanístic i apostar per la densificació.
Densificar. Si volem habitatge, on ho construirem? En el sòl. Tant com ni càpiga. No el mínim necessari per pagar les infraestructures de carrers i equipaments, tant com ni càpiga.
I ja ha garantit suport econòmic i també jurídic als municipis per facilitar aquest desplegament en una estratègia que busca incrementar l'oferta i frenar els desequilibris del mercat. Marc Aloy, alcalde de Manresa, explica les dificultats comunes de gestió dintre dels ajuntaments.
Els alcaldes i alcaldesses vivim amb una pressió i amb una manca de recursos molt gran a l'hora de prendre les nostres decisions, però per una burocratització excessiva de l'administració pública, per les dificultats de tenir finançament, per la tutela de l'Estat, que jo crec que és inadmissible en aquests moments, no?
A les taules rodones del fòrum, alcaldes i alcaldesses han coincidit que la manca d'habitatge és el principal repte del món local.
Paral·lelament, avui també l'alcalde de Barcelona ha tornat a defensar la intervenció pública per abaixar el preu d'habitatge. Jaume Collboni ho ha dit en un acte amb empresaris on ha apostat també per fer arribar el metro a Mataró i a Castelldefels. Jordi Casino.
En un diàleg organitzat per la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball, l'alcalde socialista ha assegurat que la regulació de l'habitatge és del tot imprescindible per fer reequilibrar el mercat i aconseguir que els barcelonins puguin continuar vivint a la seva ciutat.
Jo no em resigno que al centre de Barcelona o a l'Eixample no puguin continuar vivint famílies barcelonines. I per tant, la meva opció i la major part dels alcaldes progressistes, socialdemòcrates europeus, és hem d'intervenir. No fer res, deixar que sigui només la lògica del mercat, només per la via d'introduir oferta, cosa que jo defenso que hem de fer també, però només això no resol el problema de l'habitatge.
Un Collboni que s'ha mostrat molt satisfet pel salt qualitatiu ha dit en la mobilitat que portaran la futura estació de la Sagrera o l'ampliació de l'aeroport i que ha defensat que el metro hauria d'arribar en un futur a llocs com Mataró o Castelldefels per fer realitat la gran ciutat metropolitana.
Justament a Barcelona, un nou cas d'especulació immobiliària amenaça un bloc de l'Eixample.
El veïnat exigeix la renovació dels contractes de lloguer davant la temença que el fons d'inversió que ha comprat el bloc, Bandor, vulgui vendre'l i desfer-se ara de l'edifici. Ho denuncia el Sindicat d'Habitatge Socialista de l'Eixample, que xifra en uns 10.000 els ciutadans que travessen una situació crítica similar en aquest districte.
Maite Polo.
Les 16 veïnes que queden al bloc del carrer Sepúlveda, número 83, conviuen amb les obres que el fons d'inversió ja ha començat a fer a l'edifici per trossejar-lo i convertir-lo en habitacions de lloguer. Per un pis de 1.100 euros al mes, la nova propietat pot arribar a ingressar el triple. Una de les veïnes és Erika Montalbán. Li ha fet costat una representant del Sindicat d'Habitatge Socialista de l'Eixample.
Nosaltres el que demanem és la pròrroga de tots els contractes, de totes les persones que quedem aquí, per poder tenir una certa tranquil·litat i també que no quedi una altra vegada les nostres vides a l'entorn d'una altra immobiliària, una nova propietat, que suposo que és un altre fons inversor. Estem en una situació de no sabem si podrem mantenir-nos a casa nostra.
No es tracta d'una transacció econòmica, sinó que es tracta d'això, de la vida de la gent i d'on viu la gent.
Alguns veïns i veïnes de Sepúlveda 83 ja han marxat perquè han trobat un altre habitatge, d'altres perquè el contracte s'ha acabat i a un grup els han prorrogat el contracte durant un any o dos en una maniobra que el sindicat interpreta com un intent de dividir les persones afectades.
També el Ministeri de Consum ha multat la immobiliària Alquiler Seguro amb 3,6 milions d'euros per pràctiques abusives contra els llogaters. En concret, es multa l'empresa per vulnerar el dret dels consumidors a profit de predomini de mercat. La resolució és ferma i esgota la via administrativa. Diego Mayor.
La multa es desglosa en 7 sancions diferents, dues d'elles descrites com a molt greus. Aquestes tractaven en l'obligació del llogater a pagar un servei de llogaters no reconegut per cap llei, a més de la imposició d'una assegurança de l'habitatge en benefici de la part arrendadora. El ministre Agustín Duy ha volgut remarcar la posició del govern enfront als qui fan de l'habitatge un gran negoci.
El Ministerio de Consumo va a hacer lo que sea necesario para asegurar que prevalezca el derecho constitucional a la vivienda sobre el interés espurio de un puñado de agentes especulativos que lo único que buscan es incrementar sus cifras de beneficios a costa del derecho a la vivienda de las familias en España. Ninguna empresa, ningún operador económico está por encima de la ley.
El ministre ha volgut cridar a la mobilització dels ciutadans per mostrar suport a la convalidació per a la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer, una mesura per pal·liar els efectes de la Guerra d'Orient Mitjà.
I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que s'hauria de canviar gairebé tot del decret de pròrroga automàtica de lloguers perquè el grup parlamentari al Congrés hi doni suport.
En un esmorzar organitzat per Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Turull ha demanat la rectificació al 100% de la política d'habitatge tant a escala estatal com catalana i barcelonina.
Però clar, quan has fet unes polítiques d'habitatge del model Colau, en què et cau més simpàtic un ocupa que un propietari, llavors passa el que passa. I llavors estem arribant a la situació que estem, que no hi ha seguretat jurídica, que la gent ja no sap que és un gran tenidor, que tractes els propietaris gairebé criminalitzant-los, que els estàs convidant a dir, escolti, deixa el pis tancat perquè, miri, vostè potser no cobrarà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz després del brutal atac d'Israel sobre el Líban. Hi ha almenys 254 morts i més de 700 ferits, segons ha anunciat Defensa Civil iraniana.
Quan encara no es compleixen ni 24 hores de l'alto al foc pactat entre Iran, Estats Units i Israel, els atacs israelians sobre el Líban posen en perill la treva. L'Iran assegura que ha suspès el pas de patrullers per l'estret d'Hormuz pels atacs al Líban i també ha informat que ha abatut un dron a la ciutat d'Alar. Segons l'agència de notícies iraniana Fars, l'Iran ha amenaçat amb una resposta contundent si s'incompleix l'alto al foc. Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha recordat que el Líban no està inclòs en l'acord i ha dit que el conflicte entre Israel i el Líban és una escaramussa separada.
Això mentre l'eufòria ha regnat durant tot el dia a les principals borses europees per l'acord d'alto al foc. Els parquets han tancat en pujades de fins al 5% i l'IBEX 35 ha recuperat els 18.000 punts.
El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, ha caigut al voltant d'un 15% aquest dimecres i torna a situar-se a $95, deixant enrere un mes en què s'ha superat de forma ininterrompuda la barrera dels $100.
I abans que Iran tornés a tancar l'estret d'Hormuz, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'acord que ha qualificat de bona notícia a les xarxes socials sempre i quan apunta aquest alto el foc condueixi a una pau justa i duradora.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha celebrat però amb prudència perquè reclama un alto el foc permanent, ho ha dit a Ràdio Nacional.
Se abre una vía para la esperanza que, por cierto, es la vía en la que ha estado España y la política exterior de España desde el primer momento. Apostar por la mediación de Pakistán y otros países árabes y dejar paso a la diplomacia.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, qualifica la treva de pas endavant i ha demanat que es redoblin els esforços per acabar amb la política del més fort. També l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea ha celebrat l'acord i ha agraït la feina mediadora de Pakistan, que acollirà les converses de pau a partir de divendres mateix.
Avui arrencat la campanya de la renda del 2025 amb més deduccions per rendes baixes i joves. La campanya s'allargarà fins al 30 de juny i des d'avui es pot presentar per internet. A partir del 6 de maig s'obre també l'atenció telefònica i des de l'1 de juny s'habilitarà l'atenció presencial a les oficines. Anna Ruiz.
La campanya de la renda 2025 és continuista respecte a l'exercici anterior, però s'hi introdueix dues novetats a tenir en compte. La primera, s'ha aplicat una deducció general en el cas de cobrar el salari mínim interprofessional. I la segona, els receptors de la prestació de l'atur durant l'any passat ni tan sols hauran de presentar la declaració. Josep Maria Noguera és membre de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.
Els que l'any 2025 haguessin cobrat l'atur no hauran hauran de fer la declaració de renta. Aquesta és una novetat molt important. I clarament que els que cobrin el salari mínim interprofessional, 16.576 euros, l'hauran de fer, però veuran neutralitzada la tributació deducció en quota.
A Catalunya, entre les deduccions autonòmiques, en destaquen millores en la de lloguer d'habitatge, que arriba als 500 euros en tributació individual per a joves de fins a 35 anys, aturats, viudos i vídues o persones amb discapacitat del 65% o més. Si la declaració resulta positiva, els contribuents podran pagar Hisenda a través de Bizum.
També en clau econòmica, el sector primari supera la crisi de preus i la sequera amb un rècord històric de guanys en producció. Pagesos i ramaders van guanyar l'any passat prop de 3.000 milions d'euros, un 8% més respecte al 2024, i la millor xifra dels darrers 25 anys. Carina Bellbé.
La pujada històrica de la renda agrària fins als 2.800 milions d'euros en guany s'explica per les bones collites agrícoles, que han crescut un 10%, impulsades pels cereals, el vi i la fruita, i també per una ramaderia que no acaba de tocar fons, malgrat les diverses crisis sanitàries, com la dermatosi nodular de les vaques o la pesta porcina africana. Dades històriques, doncs, que segons el govern reflexen una recuperació del sector primari després d'anys marcats per la sequera i la crisi de preus per la guerra d'Ucraïna. Malgrat tot, pel conseller d'Agricultura, calen impulsar reformes pendents per mantenir aquesta tendència en el futur. Òscar Ordeig.
Les dades de renta agrària són les millors dels últims 20 anys. No dic que els agricultors estiguin millor, que sigui el millor moment els últims 20 anys, perquè, evidentment, hi ha situacions. És el moment de més complexitat de les últimes dècades. Cal accelerar els canvis que fa anys que sabem què hem de fer.
Pel conseller, l'increment de la renta agrària consolida la recuperació d'un sector agrari que esdevé, diu, el principal motor de l'economia catalana. Si es descompta la inflació, els guanys del sector van créixer l'any passat un 5%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, l'Església investiga l'exrector del Vendrell i del Seminari Interdiocesà de Catalunya per un presumpte cas d'abús sexual a menors a finals dels 90.
La denúncia contra el mossèn es va presentar el setembre passat. Llavors l'arcabisbe va demanar activar els protocols corresponents, aixecar la prescripció i enviar-ho al dicasteri per a la doctrina de la fe. Una de les víctimes seria el regidor no escrit de l'Ajuntament de Reus, José Ruiz. Els fets haurien tingut lloc durant la seva estada al Seminari Menor de Tarragona entre el 1999 i el 2002.
I un menor agredit diumenge a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, denuncia els fets davant dels Mossos.
El cos manté la investigació oberta després que les imatges es difonguessin per xarxes socials. Els fets van passar en un carrer del municipi. En les imatges, gravades amb un mòbil per un d'ells, es veu com uns joves acorralen i agredeixen la víctima, menor d'edat. De moment, no hi ha cap detingut.
Més coses en plana social. El Parlament i les entitats gitanes es conjuren a erradicar el racisme i defensen l'educació com a eina per trencar estereotips. La cambra ha celebrat avui l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano. Mont Carvajal.
La senyera i la bandera gitana han presidit l'acte solemne que s'ha fet al Parlament per 23è any consecutiu. El govern treballa en una llei pionera per al reconeixement del poble gitano i per erradicar l'antigitanisme. Ha estat impulsada per la Fundació Secretariado Gitano i la seva representant Isabel Santiago, la reivindicada.
Quan defensem una llei integral per al reconeixement, la igualtat i la promoció del poble gitano, no estem parlant d'una cosa llunyana. Estem parlant d'un compromís real dels poders públics amb el nostre poble, d'una manera d'assegurar que governi qui governi, els drets i la igualtat del poble gitano no desapareguin de l'agenda política.
Després, el president del Parlament, Josep Rull, ha denunciat el racisme.
L'antigitanisme, que és una forma específica i brutal de racisme i d'estigmatització, continua present. De vegades de manera explícita i d'altres de forma més subtil, però igualment nociva.
L'acte ha acabat amb l'himne del poble gitano, Gelem, Gelem.
En territori, front comú dels alcaldes de municipis com Valls, Montblanc o l'Espluga de Francolí per exigir solucions a les deficiències de la línia R13 que enllaça Barcelona i Lleida passant per l'interior del Camp de Tarragona. Judit Vallès.
Horaris poc competitius, poca freqüència i una infraestructura envellida són les principals reclamacions dels municipis per on passa l'R13, que han fet un front comú per exigir solucions. De moment, la Generalitat s'ha compromès a renovar la flota de trens amb els combois de rodalies que s'alliberin de la RL3 i ampliar de 4 a 6 els trens que circulen entre Valls i Barcelona a partir del primer trimestre del 2027. Ara, ajuntaments i associacions esperen que els compromisos es tradueixin en millores efectives efectives. Ho ha explicat l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, l'alcalde de les Borges Blanques, Josep Ferran, i l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
Avui hem tingut una bona receptivitat per part de la secretària de Mobilitat, ha agafat una sèrie de compromisos, però això no vol dir que nosaltres ens aturem aquí, sinó que continuarem treballant plegats per a obtenir aquestes millores amb els serveis de més freqüències i millors trens.
Al final hauria de ser una infraestructura absolutament bàsica per garantir la igualtat d'oportunitats dels veïns i veïnes dels nostres municipis.
Als anys 80 teníem 12 trens d'anada i 12 de tornada amb una hora de recorregut. En aquests moments tenim 4 trens amb més d'una hora i mitja de recorregut.
Segons els alcaldes, també es canviarà l'hora en què es fa el manteniment a la infraestructura, per la qual cosa passarà a fer-se de nit abans d'acabar l'any.
Han d'operar a l'Aran. És el títol del nou conte infantil impulsat pel Consorci Hospitalari de Vic, juntament amb la il·lustradora Pilarín Vallès. Neix amb l'objectiu d'ajudar els infants i les famílies a afrontar una operació sense pors i amb tranquil·litat. El nou FM, Guillem Rico.
El quiròfan és un espai delicat i sovint desconegut. Mai és agradable passar-hi, i encara menys per als més menuts, molts dels quals no són conscients de què hi passarà. Per això, el Consorci Hospitalari de Vic ha creat un conte per ajudar els infants a afrontar una operació amb confiança. Ha col·laborat amb la ninotaire Pilarín Vallès. Ella, de manera altruista, ha il·lustrat el conte titulat Han d'operar l'Aran.
Quan em van trucar, de seguida vaig pensar que seria maco fer-ho, perquè això ja són com perfeccionismes en el món hospitalari, de mirar que els nens hi vagin tranquils. La filosofia, les autores me la van explicar, i les persones d'aquí, i em va fer il·lusió. Pensar que podem ajudar a tots els nens que venen a operar-se, està molt bé.
Aquesta eina s'entrega ara en una visita preoperatòria i serveix perquè els dies anteriors a l'operació els infants es puguin calmar i resoldre dubtes.
En cultura, Sant Jordi ens fa millors és el lema amb què el govern celebrarà la Diada del Llibre. A banda de la recuperada xocolatada al pati de Tarongers, durant tot el dia es faran portes obertes a institucions i museus. També hi haurà lloc per exposicions literàries a l'Ella, al Maresme i a Martorell, al Baix Llobregat. David Navarro.
Un drac que devora llibres i un altre que llença roses en comptes de flames protagonitzen els dos cartells del Sant Jordi d'enguany. Sota el lema Sant Jordi ens fa millors, com ha explicat la consellera de Cultura Sònia Hernández Almodóvar, la celebració del govern posa en valor el poder transformador de la lectura i de la cultura.
Davant dels discursos simplistes que ens volen enfrontar, que ens volen dividir, que ens volen separar, Sant Jordi és una nova ocasió per preservar la nostra manera de viure, per preservar el nostre model de societat.
Per primera vegada des de 2011 hi haurà xocolatada al pati dels tarongers del Palau de la Generalitat, precedida d'una missa i d'una declaració institucional del president Salvador Illa. Després, el Palau obrirà portes a la ciutadania i també ho faran els museus que depenen de la Generalitat. A més, la setmana de la Diada s'inauguraran dues exposicions literàries, Flors i viatges, La guerra i les dones, de Mercè Rodoreda, l'Espai d'Art i Creació Can Manyer, a l'Ella, al Maresme, i L'escriptura en el relat artístic, a l'Espai d'Art i Creació Contemporanis, a Martorell, al Baix Llobregat. A tot plegat, que l'afegir activitats a biblioteques i arxius i a les delegacions de la Generalitat a Madrid i a l'exterior.
I la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi de Reus, celebra 30 anys entre el 13 i el 17 de maig. La nova ràdio, David Fernández.
60 companyies que oferiran una vuitantena d'espectacles entre el 13 i el 17 de maig. Aquestes són algunes de les xifres del 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Entre les companyies, algunes que ja han passat pel trapezi durant aquestes 3 dècades. Com a caps de cartell internacionals, en sobresurten Col·lectif Malonès, la companyia Jessica Arpin, la Triotxca o la companyia Gallús. Així com també companyies catalanes destacades com EIA, Circ, Hotelio Candy, Tot i Turonell, la companyia Manolo Alcántara, Edu Manazas i la Trump Malabó. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
Una programació des de diferents perspectives que passen per incloure tots els formats, totes les disciplines del circ, amb una sensibilitat especial pel que fa a l'equitat de gènere i que ens acosta, doncs, propostes catalanes, propostes de l'Estat, propostes internacionals, sense descuidar també aquesta mirada al talent local.
A banda, també s'han previst una desena de showcase i les jornades Trapezi Pro Catalan Arts amb programació específica per a programadors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça juga d'aquí poc més d'una hora a partir de les 9 contra l'Atlètic de Madrid. El partit d'anada dels quarts de final de la Champions a casa. L'Spotify Camp Nou, els Blaugrana, venen de guanyar dissabte, precisament al Metropolitano, al duel de Lliga, i aquesta nit buscaran tornar a superar el seu butxí a la Copa per encaminar el pas a les semis de la competició continental. Ja tenim 11 de Flick, un Barça que jugarà amb Joan Garcia, Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo, Eric García i Pedri, Lamine, Dani Olmo i Rashford i Lewandowski com a punta. Per tant, un equip molt ofensiu. Escoltem precisament l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
És important que juguem amb el nostre estil, que incloguem tots els jugadors, que tothom participi en la defensa i en l'atac, que demostrin que formen part d'aquest fantàstic equip. I, òbviament, per mi demà també és molt important l'afició. L'afició ens han d'empènyer cap endavant. Tinc la sensació que la connexió entre els fans i l'equip és molt bona i els aficionats saben exactament quan l'equip necessita aquesta ajuda i demà els necessitem.
I encara un apunt de futbol perquè el Girona perd el davanter ucraïnès Banat pel que queda de temporada. El Pichichi dels gironins té una lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cama esquerra i estarà de baixa entre 10 i 12 setmanes. Mitchell tampoc podrà comptar amb el central Blin per al pròxim partit al Bernabéu per sobrecàrrega. En bàsquet aquest vespre, de fet ara a les 8, tenim jornada intersemanal a la Lliga Femenina Endesa. L'Espar Girona, que venen de perdre a Ferrol, juguen a Fontejau contra l'Estudiantes. Escoltem l'entrenador de l'Uni, Roberto Iñiguez.
Entonces, bueno, creo que estamos en una situación, yo diría, frustrante. Entonces, bueno, en esto estamos, ¿no? Intentar hacer lo justo y lo correcto, que es tener integridad, tener compromiso y demostrarlo en la pista. No rendirse, no desconectarse. Esto es lo que creo que deben hacer nuestras jugadoras, nuestro equipo, nuestro staff, el entrenador. Este es el momento, ¿no? De máxima dificultad, de no saber si estamos 7, 8, 9 mañana. Bueno, pues las que estemos, tenemos que tener principios.
I també a les 8 juguen el Joventut de Badalona i el Cadí la Seu amb l'objectiu de sumar per fugir del descens. De fet, la penya rep la visita del quart classificat, el Jairis, per tant, partit complicat, i el Cadí juga la Seu contra l'Encino. Escoltem l'entrenador de les lleidatanes, Pepe Vázquez.
Para mi equipo de revelación de la liga, sin duda alguna, que están jugando un baloncesto muy atractivo, con muchísima confianza en muchas jugadoras, están jugando muy por encima, ¿no?, del nivel que se les presuponía al principio de temporada, por lo tanto es muy meritorio, y entonces en eso tenemos que estar preparados, ¿no?, de recibir a un equipo que está muy bien, que está con mucha confianza, que físicamente es un equipazo, que pone un nivel físico pues bestial desde el minuto 1 hasta el minuto 40.
Dos apunts per acabar. En waterpolo, a la divisió d'honor femenina, l'IPLUS Catalunya se situa sisè amb la victòria per 18-16 contra el Tenerife Cheide, ara a Mediterrani Sant Feliu, i de seguida també el Sabadell Barceloneta. I en futbol sala Lali, el Barça jugarà contra el Jaén les semifinals de la Copa del Rei el dissabte 23 de maig.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Avui pensem en veu alta. No posis filtres al que sents. Deixa sortir per la boca el que desitges. Fem que aquesta nit sigui diferent. Avui pensem en veu alta. I ho faig així, jo només sé fer cançons. Vull cridar que he vingut a estimar fort. I que la vida són dos dies i he perdut massa milions. No és tard. Avui fem realitat tot el que sempre has volgut fer, però alguna cosa t'ha frenat. Potser t'agrada que algú ens miri mentre fem l'amor. O si vols que participi el que et sembli millor. Si vols, avui pensem en veu alta. Que aquí escoltem però no jutgem, i a mi el silenci no m'espanta. Que si la vida no s'aguanta, s'ha de saber trobar un camí per quan superes els 40.
Deixa't endur per la nit, que sento que no s'acaba, no s'acaba. Fem el que vulguis ahir, estem a punt però no encara, no encara.
Vull enamorar-me
ritme, però que no hagi de fer mal. I si s'acaba, que s'acabi, però que tingui un bon final. Que vull mirar-te, parlar-te, explicar-te tot el que tinc de dins, espero no molestar-te. Anem als restaurants que tenim pendents i morregem-nos a la taula que ens miri la gent. Tu estaràs impressionant, t'hauràs arreglat. Jo seré una piltrafa amb un pibon al meu costat. Vull saber-ho tot de tu.
La xarxa de comunicació local. I got my first real.